Avui, com sabeu, és el nostre últim dia d'emissió. S'acaba la temporada d'estiu i, per tant, deixem de viatjar durant uns mesos. Abandonem l'avió radiofònic i tornem al nostre país d'origen, sigui quin sigui, però sense oblidar els paisatges, les olors i, sobretot, les persones que hem conegut aquest estiu en els nostres viatges. Acabem avui la quarta temporada del Món Obert d'Estiu, un programa on la nostra intenció és sempre conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu he tingut la sort de pilotar aquesta nau i compartir amb la tripulació tots els bons moments dels viatges. En total, 10 viatges, 10 trajectes que hem compartit amb diferents viatgers i viatgeres que han volgut compartir amb nosaltres la seva experiència. I 10 entitats també que ens han proposat 10 maneres diferents de conèixer món, aportant alguna cosa al nostre destí i a nosaltres mateixos. Han estat viatges d'anada i de tornada, per alguns dels viatgers fins i tot només d'anada. I les persones que han passat per aquí, pels micròfons de ràdio, l'Hospitalet, són persones com a mínim inquietes, amb ganes de saber què passa al seu voltant, amb ganes d'entendre millor el món i d'intentar actuar en la mesura del possible per canviar-lo. Durant els mesos de juliol, agost i també part d'aquest mes de setembre, hem comptat amb vosaltres per emprendre el vol al Món Obert d'Estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia sempre de Damià Caro, Gemma Canela, la nostra viatgera literària, Cristian Fernández, Sergi Vidal, J.R. Bermúdez, José Manuel Abadías i qui us parla, Marta Molina, de l'equip de Com Soc, Comunicació Social, i amb el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Doncs molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a la que és la darrera emissió del Món Obert d'Estiu. Avui no podia ser d'una altra manera. Els protagonistes de la nostra hora seran els viatgers que han passat pels micròfons de Ràdio L'Hospitalet, aquí al 96.3 de la FM. Sense ells i sense les diverses entitats que proposen una forma diferent de viatjar, no hagués estat possible aquest programa. Avui, doncs, intentarem recollir una mica l'essència de cada un d'ells. També és amb nosaltres Damià Caro, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Recordes en quin va ser el nostre primer destí?
Doncs era Amèrica Llatina, no?
A veure,
cap a
veure.
Cap a on, cap a on?
Que ara ho tenim clar?
Aterciopelados. Aquests són de Colòmbia.
Colòmbia, amb el seu nou disc Rio, publicat el 2008. Amb Aterciopelados vam viatjar cap a Colòmbia i també hi vam viatjar amb la Natàlia Garrido.
I amb l'Esther Díaz, de l'Associació Catalana per la Pau, amb les seves brigades de solidaritat.
L'Associació Catalana per la Pau és una ONG de cooperació i solidaritat que es va fundar l'any 90 de gent que provenia de les mobilitzacions contra la OTAN. I bueno, després del referèndum van decidir associar-se a l'ACP per continuar treballant pels valors de la pau, la cooperació, la solidaritat entre els pobles, treballar per la defensa dels drets socials, polítics i dels pobles. I bueno, pues d'això, des de l'any 90 es ven treballant en... Una de les primeres activitats van ser les brigades de solidaritat. Des de l'any 92 es va muntar la primera brigada i és una de les activitats que ha hagut de manera interrompuda fins a l'actualitat. Una altra línia de treball són les prioritats de cooperació al desenvolupament, principalment les àrees de treball o les prioritats són en aquests moments 5 països, a Centroamèrica, Carib, doncs Nicaragua i Cuba, a Sud-amèrica, Colòmbia, a Àfrica, a Moçambic i a la zona d'Orient Mitjà, doncs, Palestina, sobretot el tema de refugiats palestins, també al Líban.
El que fem a Colòmbia és acompanyament internacional a comunitats camperoles. Les comunitats camperoles estan en processos organitzatius de resistència civil no violenta. perquè bueno, viuen en terrenys molt rics, com molt bé ha dit el Damià abans que explicava, Colòmbia és un país molt ric en aigua, carbó, maragdes, petroli, or, recursos naturals, bueno, és un país on ara s'estan també començant a plantar molts cultius per fer agrocombustibles i aleshores hi ha moltes multinacionals a darrere de tots aquests terrenys. Aleshores, el que nosaltres, els camperols, volen
reivindicar el que és seu una
sí,
mica, no?
Sí, volen viure allà. O sigui, Colòmbia és el segon país del món amb més desplaçaments interns. Té 4 milions de desplaçats interns després del Sudan, és el segon país. I aleshores els camperols s'organitzen per poder viure i defensar els seus drets.
No? Natàlia, dèiem ara, és que m'ha vingut una cosa al cap ara quan has dit això dels desplaçats. Els desplaçats, molt poques vegades es parla d'ells, no? D'aquest cas de gent que ha de deixar la seva casa del camp perquè siguin els paramilitars, els militars els fan fora de la seva regió i han d'emigrar sense res, fer una migració interior i instal·lar-se a les ciutats. D'aquesta manera m'imagino, jo no he estat mai a Bogotà, que al voltant del que és el centre de la ciutat es comencen a formar el que en diuen a Brasil faveles, no? Uh-huh. Quina va ser la teva impressió quan vas desembarcar a Bogotà i vas veure o vas passejar-te pel centre de la ciutat?
Clar, en el centre això no es veu. Bueno, Bogotà és una ciutat t'impacta molt perquè està plena de militars i nosaltres no estem acostumats a veure militars amb armes i per tota la ciutat. I a les zones de desplaçats no vaig anar, però clar, això el que deies és cert, que els camperols, perquè estan amenaçats o perquè han patit diferents violacions dels drets humans o perquè no tenen què menjar, se'n van a la ciutat pensant que trobaran una nova oportunitat i en realitat allà pues, encara passen més gana.
Després del nostre primer viatge radiofònic cap a Colòmbia, l'estrena del 2009, ja aquesta quarta temporada aquí al Món Obert d'Estiu, doncs vam anar cap al continent africà, concretament cap a Ghana, no?
I amb qui vam anar cap a Ghana?
Vam anar amb la Gemma Rubió, com a viatgera.
I l'entitat organitzadora era el Servei Civil Internacional. Va venir a presentar-nos l'entitat La Berta Alarcó. Déu-n'hi-do, el que m'ha après.
Déu-n'hi-do.
Mira, jo el que destacaria és que és una oportunitat de conèixer una altra cultura des de dins. És una possibilitat de fer un intercanvi cultural molt profundament, no? Perquè vas amb persones que treballen, que viuen, que són d'allà i convius durant molts dies, no? Perquè els camps són de 10 dies, de 4 setmanes, no? I estàs allà uns dies intensos, no? Compartint amb ells la seva vida, no? El seu dia a dia. I llavors, doncs, a part, doncs, estàs treballant amb ells, els ajudes a fer coses que amb ells els hi va bé, també. Ells també t'ajuden en moltes coses, no? Perquè retornen després els voluntaris, no? Que no només és el que vas a fer tu, sinó també el que
és bàsicament un intercanvi.
És bàsicament un intercanvi cultural i és, jo ho plantejo diferent d'un viatge de turisme, no? Perquè un turisme vas a veure coses, allà vas a viure. No dic que no visquis quan vas a turisme, però clar, t'insereixes molt més en la societat, no? I ets molt més conscient de les necessitats i de la realitat d'allà, perquè t'ho estan explicant persones d'allà i estàs vivint amb elles, dormint amb elles, menjant amb elles, uh-huh. I això doncs es queda molt en el sentiment, no? I molta gent després que ha passat per aquestes experiències encara segueix tenint contacte amb persones d'allà i segueix, doncs, hi ha persones que tenen ganes de seguir treballant amb ell i ajudar-los i enviar-los i coses que necessitin, després, que crea un vincle molt més fort.
Exacte.
No?
La dona, vull dir, té moltes responsabilitats dins la família, vull dir, a nivell de cuidar els nens, de portar la casa endavant, vull dir, és el paper de el treball domèstic és bàsic, bueno, sobretot
matriarcal.
Sí, matriarcal, sobretot. Després, a nivell de decisions que es prenen també dins la família, la dona té molt de pes també a prendre les decisions. Penso que tampoc no està en inferioritat de l'home.
Al contrari, no? Diuen que sempre en les societats africanes la dona és la que ha portat sempre el pes, no? Potser en això ens porta bastant avantatge.
Sí, sí, no? I veus que, per exemple, un exemple, no? Les decisions que es prenien, per exemple, a l'hora de tirar endavant pues, el dia a dia de la construcció, eren molt decisions que prenien les dones, de ara fem això, ara fem l'altre, vull dir, els homes també anaven bastant, també, bueno, també deien, però molt també, com, bueno, a remolc, no?, també.
La Gemma Rubió ens parlava de la construcció d'aquesta escola a Ghana i del paper de la dona africana, que ha anat sorgint també entre molts dels nostres programes. I de l'Àfrica vam anar cap a Europa i vam aterrar a Dinamarca.
Totalment diferent, no? Un viatge de Ghana a Dinamarca.
Exacte, uns quants quilòmetres de separació i també una mica la filosofia del viatge. Va ser Rubén Brage que va anar fins allà.
I ho va fer de la mà d'una organització que es diu COCAT i que és la coordinadora d'organitzadors de camps de treball internacionals de Catalunya, la COCAT. I amb nosaltres va estar l'Oriol Josa, que ens va presentar aquesta entitat i les seves propostes.
Sí, jo crec que sobretot això parteix de les ganes de la gent de, o bé de participar en projectes de solidaritat o bé de vegades també per viatjar i conèixer el món d'una manera diferent, no? Jo crec que la nostra missió, a més de fer que això es doni d'una forma de qualitat i amb associacions que valen la pena, també és doncs, potenciar que aquest sentiment de voler participar a la societat, a la transformació social, doncs, trobi una canalització després als camps de treball. No?
Jo l'altre dia via e-mail li preguntava al Rubén, que és el nostre viatger d'avui, si ell era enginyer industrial, perquè clar, un que havia anat en aquesta illa ecològica a treballar amb coses de plaques solars, energies alternatives, etc, etc. I em va dir que no, que havia fet ciències polítiques i que era allà perquè li interessava el tema. És a dir, és bo i és positiu que una persona doncs, amb una altra formació vagi, suposo, a formar part d'un projecte com aquest, no? En concret.
I tant, de fet, creiem que el tema de camps de treball és una forma d'aprenentatge, no? En aquells àmbits en què tu estàs interessat a participar, potser no estàs format, no? Però t'interessa, per tant, el camp de treball dona una cosa positiva a la comunitat i a tu mateix doncs, t'enriqueix molt, no? A nivell personal.
Sí, a mí me va a chocar un poco porque no es lo que me esperaba de que hubiese tantas energías renovables por todos lados, ¿no? Es una isla, bueno, Dinamarca, como ha dicho el compañero, es muy plana, no tiene casi montañas, son pequeños valles con muchos cultivos porque es una isla que se dedicaba principalmente a la agricultura. Y bueno, también luego tienen las casas muy dispersas, pequeños pueblos y bueno, las energías renovables están por todos lados. Hay varios molinos de viento, tienen también plantas de biomasa para la calefacción e incluso algunos vecinos han decidido invertir y poner placas solares en su tejado, incluso aunque viven en Escandinavia.
És curiós, eh? A Samsó les turbines eòliques giren per tot arreu, els camps verds i s'eleven de les aigües picades del Mar del Nord, sègol, blat i palla s'utilitzen també per escalfar els edificis d'una sola planta i els panells solars emergeixen per totes bandes damunt les teulades. Samsó s'ha imposat una agenda per a la qüestió del canvi climàtic i ha demostrat que és possible. En aquesta illa la gent està realment conscienciada de tot això, no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y desde hace años, es decir, que no es d'ara.
Sí que se ha concienciado la gente. Lo que sí es una cuestión que viene posteriormente. Es decir, primero invirtieron en las energías renovables porque, bueno, era una manera de invertir sus ahorros que les iba a dar mucha rentabilidad. Y entonces, digamos que sobre todo el director de la academia concienció a la gente para que invirtiese sus ahorros en estas energías renovables que les iba a dar unos buenos ahorros, un buen rendimiento. Y luego, a posteriori, pues ya se dieron cuenta de que también estaban siendo un ejemplo para el mundo y entonces surge eso, ¿no? Un poco del orgullo de decir, pues somos una isla que es un modelo para el mundo.
Ostres, te'n recordes d'aquest viatge a l'illa del futur, a l'illa de Samsó, que ens comentava el Rubén Brage?
La primera frase ja va ser per quedar-se assegut i només escoltar, no? El viatge cap al futur.
Quin va ser el proper? Després de Dinamarca vam anar cap
a... Doncs vam tornar al continent africà i ens vam situar a Camerún, aquest país que des de fa uns anys doncs, a Catalunya doncs, sembla que estigui més a prop, no?
Camerún.
Gràcies a jugadors de futbol.
Sí, que ara tampoc val la pena.
Com els recordem alguns, cantaríem a l'Espanyol hi ha uns quants, al Barça també n'hi havia, no?
I en aquest viatge a Camerún hi va anar l'Anna Guas, que de la mà d'una entitat que es diu Enginyeria Sense Fronteres.
I el Jordi Pasqual també.
El Jordi Pasqual també hi va viatjar.
I vam parlar amb Miquel Carrillo, que ens va presentar l'Enginyeria Sense Fronteres.
És una oportunitat que donem a la gent que està estudiant encara, doncs que participi al projecte que portem en marxa, no? No només a Camerún, sinó a tot arreu. No? Això, i a més poden ser doncs, projectes de fi de carrera, doncs que d'alguna manera fem que siguin doncs, útils al decurs dels objectius del projecte. No? Aleshores, la gent no va per poc temps, perquè això sempre, bueno, hem vist que no té gaire sentit enviar... Bueno, té el sentit només de conèixer món i no és aquest el que ens agradaria donar-li.
No hi ha temps, diguem, de portar a terme.
No, un mes. Mm. O sigui, en un mes sí, tu tens una experiència que et pot preparar bastant, però no és aquesta la idea, no? Digue'ns utilitaristes, però el que ens agrada és que més la gent hi vagi i tingui un cert temps per conèixer alguna cosa i aportar, no? Aleshores, com a mínim, estem 2 mesos i mig, 3 mesos, mm-hmm. 2 mesos, i la gent, doncs, li dona temps a fer quelcom bastant tangible i no fer per fer, sinó alguna cosa que el programa o la intervenció que estàvem fent allà, doncs, necessita, no?
Però si et refereixes més aviat a la població, que en diríem beneficiària, la gent que rep, que viu els projectes que fem...
O que els utilitza, potser, sí. Després, no?, a nivell pràctic.
Aquests, el seu rol principal, o el que fan és decidir quines són les intervencions que volen, diríem. Cada cop que podem presentar un projecte, els hi presentem diferents alternatives, i són ells reunits en assemblea qui decideixen quina és l'alternativa que volen que fem. A banda d'això, diríem, se'ls hi requereix, diríem, per tal de que s'apropiïn del projecte, que se'ls sentin seu, se'ls demana que hi participin econòmicament, també s'intenta contractar la gent dels barris per la seva construcció, diríem, s'intenta que sigui al màxim.
Mm-hmm. És a dir, aquest projecte comporta també que la gent del país, en aquest cas de la capital, sigui contractada també, és a dir, dona força al projecte, que hi participi la gent d'allà. No sé si l'Anna voldria afegir alguna cosa.
Home, és que la base del projecte és principalment és el procés participatiu de la gent, això és el més important. O sigui, l'objectiu és aquest, és tu ofereixes un servei públic, és algú bo, diguéssim, i a partir d'allà és crear, doncs, que la gent s'associï, crear associacions al barri, que la gent es junti, que la gent es senti el projecte seu i que ells mateixos, diguéssim, que millorin el barri després. O sigui, una manera que després tu puguis marxar i que no...
I que tot segueixi, no? Que tot no segueixi...
Que segueixin, sí, articular, diríem, una mica tot el teixit social del barri, o sigui, exacte. Reforçar-lo. I el que diem nosaltres, no, diríem que potser sona una mica abstracte, però és el crear noció de ciutadania, no? Diríem que la gent entengui que té una sèrie de drets i que, per tant, té el dret d'exigir-los, i alhora això comporta una sèrie de deures, no, diríem, òbviament. Mm-hmm. Però...
Eren Anna Guasch i Jordi Pasqual, que van viatjar al Camerun amb Enginyeria Sense Fronteres, i de l'Àfrica ens en vam anar cap a la Cintura d'Amèrica. Vam viatjar cap a Costa Rica amb la Noelia Riaño.
I ens doncs, va explicar el seu viatge també, que va realitzar amb la companyia d'un grup de catalans i conjuntament també amb els seus dos fills, el Gabriel Moixales i el Miquel Moixales. I amb l'entitat amb la qual vam viatjar, vam realitzar aquesta ruta solidària, doncs és Setem Catalunya, i ens la presenta la Marta Solano.
Doncs mira, la idea de les rutes solidàries va sorgir, crec que, no sé, potser fa uns 10 anys, perquè veiem que viatjant d'una forma convencional, com viatja la majoria de persones, o com viatgem molts, doncs els impactes que hi havia en el medi ambient, en les persones, doncs eren molt, molt elevats. Llavors, bueno, vam començar a sentir parlar del turisme responsable, que és una proposta, doncs, d'abast internacional, que el que busca precisament és això, no? Doncs és viatjar, o sigui, poder conèixer un país, però sense deixar de banda, doncs, el contacte amb la població local, amb les organitzacions, i sobretot, doncs, qüestionar-nos molt l'impacte, no?, que tenim sobre les poblacions, sobretot els països econòmicament empobrits, perquè creiem que el turisme pot ser una forma de sortir de la pobresa, no?, i moltes vegades no s'està utilitzant així.
Jo tampoc ho havia vist mai, un volcà actiu, i sí, els hi va fascinar, els va fascinar. Bueno, sí.
Noelia, tot viatge té una banda sonora.
Sí.
Aquesta potser va ser la teva, oi?
Sí.
No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría.
Noelia, qui és aquest senyor?
Aquest senyor, jo la veritat que vaig saber qui era quan vaig arribar a Barcelona, perquè aquesta, entre altres, Don Carlos ens posava... la veritat que portava molta marxa dins de la bosseta, perquè ens posava música...
Autobús, música autòctona, total.
Autòctona i salsera, i bueno, i ens vam anar engrescant. I de forma natural clar, el CD no tenia gaires CDs, no? I llavors, clar, quan portes ja molts dies de quilòmetres, et saps ja una mica. I aquesta, de forma natural, cada vegada que sonava, quan hi ha un moment que de l'estribi, jo que lluvia, de forma natural, cada vegada que sortia a la bosseta, cantàvem tots espontàniament.
Ara la Noelia s'ha arribat un altre cop a Costa Rica,
sí,
no?
Sí, a la
Imagineu la màgia de la música i la importància que té en qualsevol moment, no? De fet, jo crec que viure sense música seria realment impossible. La música marca moltíssim, ens transporta a tot arreu. En aquest cas, ens està transportant a Costa Rica, un país on musicalment ric... Sí, un país musicalment ric i la veritat
és que... I què hem de dir de la lluvia?
Exacte. La veritat és que aquest programa ens ha costat. Mira, la lluvia. S'ha posat a ploure de cop i volta.
La badia és d'aquí.
Doncs això, hem fet una recerca important, no?, en cada un dels nostres programes perquè sonés música autòctona, música del país. Si et sembla, seguim aquest viatge que estem fent a través del programa d'avui. El sisè programa, el sisè destí...
I ens estrenàvem al mes d'agost. Era el primer programa del mes d'agost i ens quedàvem a pròpia Amèrica, al continent americà. En aquest cas, viatjàvem al país on estan aplicant el que diuen el socialisme del segle XXI i és Venezuela. Ho hem fet de la mà d'aquest cas d'un brigadista que es diu Julián Cessé.
Exacte, moviment de brigadistes, i Antoni Moragas ens va venir també a presentar l'entitat.
Sí, d'entrada, i també que no només organitzem brigades. Mm. Vull dir que la brigada és una part de la nostra feina, però també nosaltres també té un paper en la solidaritat d'aquí. És a dir, participant en la resta d'associacions que fan solidaritat, en campanyes unitàries, com ara, per exemple, que fa escasses setmanes va passar el cop d'estat a Hondures, doncs ens vam implicar aquí per denunciar aquest cop d'estat. I respecte al tema de les brigades, en aquest moment, així que estiguin funcionant aquest estiu, per exemple, tindríem la de Cuba, òbviament, però tenim també la de Bolívia, Paraguai, Palestina i una a Portugal. I també tenim en preparació, a veure si hi ha gent que està més interessada i gent que vol tirar endavant, la de Marina Leda, que és una que també teníem abans, la del Sàhara, i recuperar aquesta brigada a Venezuela que ens ocupa avui.
Podríem explicar una mica, Marta, saltant-nos els guions, Marina Leda. Això no està a l'estranger.
Aquesta nova proposta.
Això està a Andalusia, no?
Això és veritat, molts
perquè,
cops...
Perquè, per exemple, si clar, col·loquem Marina Leda al costat de Cuba, Bolívia, Paraguai, potser algú es pensa que és un país.
No, Marinaleda és un poble d'Andalusia, realment. El que passa és que està tan a prop i és tan petit que, pel que sigui, la gent no en vol parlar gaire. L'altre dia sortia, em sembla, en el Times.
Exacte.
Va sortir una notícia sobre Marinaleda. Jo, llegint El País, no l'he trobat.
Exacte. I per què? Per què aquest viatge a Marinaleda?
Bé, el que està passant a Marinaleda, el que porta bastants de fa ja bastants anys, és que és un poble que s'ha organitzat ell mateix per fer front a les seves necessitats. I això sembla ser que aquí no en tenim consciència pràcticament, però tapes d'aquí al costat. I realment s'està donant de pobles dels voltants que la gent se'n vol anar a viure a Marinaleda perquè t'ofereixen un treball, t'ofereixen una casa, que te l'has de construir tu mateix, però t'ajuda l'Ajuntament.
Per tant, respon a això, no? Aquest sistema funciona, és a dir, està funcionant paral·lelament un altre tipus de sistema, que és el que estem acostumats tots a viure al nostre dia a dia, aquest cercle viciós del capitalisme forçat i forçós, no? Aquesta roda. Aquests pobles, doncs, estan fent...
En cooperatives, fent... no? Unint-se als treballadors, treballant al camp, en què dona aliments, no?
Sí, nosaltres el que volem fer és donar suport a aquest tipus de lluites. Vull dir, nosaltres entenem la solidaritat d'aquesta manera, no d'anar a un lloc i arreglar una miqueta les coses, sinó anem a recolzar el poble que està lluitant, el poble que d'una forma justa vol aconseguir el que és seu, i nosaltres això volem contribuir en certa mesura.
Van anar a conèixer una mica el procés aquest de la campanya i tot el referèndum.
I explica'ns una mica, tu quan arribes a Venezuela, qui ho rep? Qui et rep? Qui et diu hola, què tal, has arribat, et porten cap a algun lloc, com va?
Bueno, nosaltres, la nostra contrapart, que es diu, no?, era la Joventut Comunista de Venezuela, i bueno, ja se'ns van acollir, es van allotjar, de fet, els primers dies, i bueno, es van guiar una mica pel país, per orientar-nos i per... conèixer una mica.
I com, què vas sentir, què vas notar els primers dies? Quin era el teu paper? És a dir, com et senties allà? Et senties que realment estaves en total acord amb el que ells feien i com actuaven? O et senties que necessitaves aportar coses de la teva part, de la teva experiència o les teves lluites aquí?
No, de fet, jo crec que la gent ha d'entendre que, bueno, almenys jo no vaig anar allà a ensenyar res. Més aviat vaig anar a aprendre, no?, moltes coses perquè bueno, Venezuela es dona una situació molt, molt particular, molt interessant, que més enllà de Chávez, no?, hi ha tot un seguit de moviments polítics i socials que estan organitzats, de gent als barris, a les fàbriques, als centres de treball i d'estudi. Hi ha tota una organització i tot un món que es mou, no?, allò que diuen la revolució, i que és realment molt interessant. Quan vaig arribar, bueno, molt bé, perquè la gent és molt acollidora en general, i perquè també entenen molt bé això de la solidaritat, i entenen molt bé que tu hi vagis, i t'ho agraeixen molt, no?, que tu hi vagis i tinguis l'interès d'anar, no?, i això sí que és important també, jo crec, no?, Toni, que la gent entengui que un va de brigada per formar-se, per conèixer la realitat de primera mà, i després per difondre.
Els brigadistes de Venezuela, recordes?
Els nostres brigadistes internacionals particulars. Exacte. Del Ràdio Hospitalet.
I de Venezuela ens en vam anar cap a Israel.
Déu-n'hi-do, quins dos territoris, Israel, sí. I Palestina.
Israel i Palestina. Mm-hmm. El nostre viatger, en Gerard Cárdenas, realment ens va fer un retrat esplèndid de les seves vivències a Israel i Palestina. Ell hi va anar de la mà de quina entitat?
D'Assemblea de Cooperació per la Pau, i a través del que ells proposen, que són cursos de cooperació sobre el terreny.
Els cursos de cooperació sobre terreny són uns cursos que combinen la part teòrica i pràctica de la gestió de projectes. És un curs que treballa tant la identificació com l'execució, la formulació i l'avaluació de projectes, amb l'avantatge de que es realitzen a terreny. Llavors es pot participar d'aquesta identificació, es pot visitar els projectes, es pot parlar amb les contraparts, veure els efectes d'aquests projectes, la realitat d'aquests projectes en situ.
Doncs era un viatge que jo tenia en ment ja fa temps, però com sabeu hi han hagut diferents problemes, diferents crisis a la zona durant els últims 2-3 anys, i he tingut de posposar el viatge. I quan ACPP em va plantejar l'oferta de fer un curs de cooperació sobre el terreny, ho vaig trobar molt interessant perquè treballaven tant a Israel com a Palestina, i crec que això és una oportunitat única per formar-te una visió més o menys objectiva. Per mi, fomentar la cultura de pau vol dir treballar especialment amb la gent jove, amb els nens, i acostar les dues parts perquè es comprenguin, perquè fins i tot poden tenir interessos comuns moltes vegades, i per trencar tot aquest sistema psicològic d'odi que des de dalt volen inculcar a les noves generacions. És molt important per això treballar amb la gent jove, perquè tenen capacitat de canviar d'opinió i doncs poder veure que ni el palestí és un dimoni, ni el jueu també és un dimoni.
Déu-n'hi-do el que vam aprendre amb en Gerard Cárdenas. Vam parlar de cultura de pau, dels contrastos del país d'Israel, de Palestina, de religió, etc, etc. I després ens en vam anar una altra vegada cap a l'Àfrica, Damià.
Cap a l'Àfrica, cap al que diuen que és el somriure de l'Àfrica, no? Cap al país que és conegut així, que es diu Gàmbia.
Exacte.
Aquesta república. I ho vam fer de la mà de l'Àngela Ràfols.
I ella va viatjar amb Ètnic, una associació de turisme sostenible, i en Zach Majovi ens la presentava d'aquesta manera.
Ètnic és una associació de turisme sostenible que se dedica a organitzar viatges, bueno, a Gàmbia, a Marruecos, al Sàhara, al Sàhara Oriental i a Senegal. Uh-huh. Som una associació de turisme sostenible simplement perquè creiem que és necessari fomentar y apoyar un turismo respetuoso con el medio ambiente, uh-huh, así como con la población autóctona. Por ello, Ethnic solo trabaja con empresas locales.
Ah, exactamente.
El turismo suele ser motor para el desarrollo económico de los países, si bien es cierto que el turismo genera empleo de la mano de obra autóctona. Uh-huh. Normalmente la mayor parte de los ingresos generados por el turismo van a para las empresas multinacionales. Local.
Ah, vale.
Sí,
pero en vuestro caso no.
Un dia inclús ens van dir si ens acompanyaven a l'aeroport per tornar i ploràvem perquè ens vam emocionar realment.
Quines eren aquestes emocions?
Doncs bé, el fet de recollir arròs amb dones, per exemple, per mi va ser un dels moments màgics. Com que Gàmbia és un país que està separat, com ens han dit, per un riu al mig, ells tenen molt pocs ponts i llavors els transbordadors arriben quan arriben i marxen quan marxen. I bueno, vam sentir com dones cantant i ens vam apropar a elles. I primer, molt malament, perquè bueno, una de les meves companyes va treure una càmera fotogràfica i realment no els hi va agradar. Però després se'm va ocórrer agafar un dels seus ganivets i intentar collir l'arròs amb elles, i com que realment ho feia malament, perquè no ho he fet mai, reien de mi, vam acabar doncs, cantant, intercanviant-nos samarretes.
I aquí va haver-hi realment un acostament,
sí,
oi?
Sí, va ser el primer.
Déu-n'hi-do, perquè abans, ara que has comentat això de la càmera fotogràfica, precisament aquest viatge que vau fer amb Ètnic, ens deies a l'inici que no era justament, no, per fer un reportatge fotogràfic, sinó
no,
tot el contrari. Eh?
No, era per estar amb la gent i per saber que hi ha una altra realitat en un altre país i que Àfrica no ens ha de donar pena.
Ni molt menys.
Ni molt menys. Són molt més feliços que nosaltres.
L'Àngela Ràfols fent aquest retrat del somriure africà. I ens vam quedar també al continent africà en el nostre novè programa.
Ens vam quedar tornant amb aquest somriure, no?
Exacte.
De canvi vam marxar, vam entrar i tornar a sortir amb un somriure. I vam entrar, en aquest cas, a Burkina Faso, el país en el qual vam conèixer en aquest moment a Thomas Sankara, el Che Negre.
Ah, sí,
i...
veritat.
No?
Sí, 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 el Che Negre.
El Che Negre. El Che Negre existeix, qui és aquest senyor? Doncs bueno, escolteu els següents talls que em sembla que ens el presenta Quim Viatger.
El Joan Sotillos, que a més és fotògraf i ens va portar les seves fotografies aquí a l'estudi, les vam poder comentar, i ell va viatjar amb Àfrica Viva, i la Sònia Joaniquet també ens va fer un petit resum juntament amb la Rosa, no?
Sí, exacte, la Rosa Àries, en aquest cas ens presenta l'entitat Àfrica Viva, i les fotografies que va fer el Joan Sotillos les podeu veure a la nostra pàgina web a www.coneixmunt.org.
Tot això va començar l'any 98, quan un grup de catalans van fer un viatge de voluntariat a un altre país, bueno, vam anar a Togo, i allà va sorgir la idea de fer algú nosaltres, no?, de posar projectes en marxa. Per una altra part, teníem contacte amb una persona que estava vivint a Burkina Faso. Ell, el Florent Cuodoro, que és el responsable tècnic dels projectes d'Àfrica Viva actualment a Burkina Faso, va ser el que ens va dir: mira, conec una zona al sud de Burkina on estan demanant a veure si es pot posar en marxa un projecte d'abastament d'aigua. Nosaltres teníem moltes ganes, vam buscar finançament per començar amb un pou que no costava tants diners com els que hem acabat fent després, que són més, es diuen forage, els últims que hem fet. I així va començar tot, amb una acció molt petita en un poble del sud de Burkina Faso, i aquesta mateixa acció doncs es va anar ampliant fins a acabar en un projecte de desenvolupament rural integral de la zona.
Bueno, si em permets, llegiré primer el peu de foto. Diu: no hi ha camins, no hi ha rètols, però sempre hi ha gent que camina i camina amunt i avall. On va? D'on ve? I surt una dona, amb un nen a l'esquena i una espècie de bola, una safata al cap.
Sí, sí. No, això era al sud de Huesa, que estàvem donant una passejada per la... És sabana, això. I, bueno, vas caminant i constantment se't creua gent, però això no n'hi ha camins, no n'hi ha res, però tu vas trobant amb un senyor que ve carregat de llenya, amb una senyora, perquè la llenya la porten elles, uns burros que passen, un que porta unes cabres, un... I, bueno, no sé, aquesta foto en concret és la imatge de la dona típica.
De la dona africana, no?
De la dona,
no?,
africana, sí.
Treballadora.
El nen a l'esquena i amb el cap sempre un bulto que porta càrrega amunt i avall de lo que sigui, no?
Exacte.
És una mica... És el Che Negre, evidentment. Sí, sí, és com el Salvador, no? O sigui, tothom té un record d'ell. Bueno, la comunicació és difícil amb ells perquè, clar, ells parlen... Bueno, jo no parlo francès i és difícil comunicar-te. Però que sí, sí, que el tenen com molt present, i la gent, quan si comentes alguna cosa referent amb ell, estan orgullosos.
Estan orgullosos.
Sí, sí.
I com ho expliquen? Ho expliquen realment amb nostàlgia?
Sí.
Perquè ara com el govern que tenen ara realment no ho veuen clar, tenen
clar,
ganes
jo
de canviar-lo.
Jo vaig passar a veure el president actual i anaven, no sé, 25 motos per davant, una limusina a darrere i 25 motos per darrere, tots, uam. Ella em sembla que portava un 4L com a cotxe oficial, no? Perquè era del poble i no podíem gastar diners en això, no? O sigui, són coses d'aquestes que comenta la gent, que explica, no?
La muchacha, que era muy lista y veía el peligro que corría, rápidamente ingenió una respuesta. Después de devolverle el saludo, le dijo que su padre le había prometido justo ese día que mataría un león galante para hacerle un tambor con su piel. Y así le cantó: Guarimangani Congo, Guarimangan Jembe in Congo, Nefatunya Foneye, Conayara Faganeye, Yara Kamele Bafaga, Koyeme Kumbalanekun. Olon, 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 bebille.
Hem volgut recuperar també aquest tros, aquest fragment d'un dels contes de la nostra viatgera literària, en aquest cas que va viatjar a Burkina Faso, la Gemma Canela, la joven doncella i el león. I justament en aquest tros cantava, i cal dir...
I com cantava.
Exacte, i cal dir que la melodia... se la va inventar ella, perquè lògicament en el conte llegit encara no estem tan avançats, no sortia, no? Doncs recordem avui també la Gemma Canela i els contes del món, i seguim viatjant, l'últim destí. Ens vam quedar a Cap Verd.
Ens vam quedar a Cap Verd, aquest petit país també de l'Àfrica. Ja vam realitzar aquest viatge amb l'Elisenda Copons i el seu company, el Paulo Brito, que també és de Cabo Verde, concretament de São Vicente. I l'Elisenda és l'autora de la primera guia del país en castellà, i es diu Rumbo a Cabo Verde, de l'editorial Laertes.
Vam parlar de la guia i també vam parlar amb Ferran Guallar, president d'Ecoviajeros.
Sí, exacte. La idea és, el programa, és un programa que forma part de l'Institut Jane Goodall d'Espanya, l'Institut Jane Goodall, que tot i que sembla que estem especialitzats més en ximpanzés i tal, molt difós per Àfrica, però els nostres projectes i programes, etc. Però, de fet, el que estem fent és bueno, tenim una línia, diverses línies de feina, de treball, no? I una d'elles, les línies són la investigació, la conservació, l'educació ambiental i, finalment, el desenvolupament. Doncs, dintre de la línia de desenvolupament, el que hem fet és veure quina era una de les eines més útils per les dues coses, tant per la conservació com pel desenvolupament. I hem pensat que l'ecoturisme és una eina que, bueno, pot tenir els seus impactes negatius també, però, en general, ben utilitzada, normalment reporta beneficis tant pels ecosistemes com per les persones. I això és Ecoviajeros, és d'alguna manera sensibilitzar a turistes o a viatgers i responsabilitzar-los una miqueta sobre els destins que visiten, tant des de la vessant natural com cultural, i intentar, doncs, promoure aquest tipus de turisme en destinacions una mica alternatives, com tu deies, amb circuits una mica que els que proposem, diguéssim, que són basats en establiments que són de propietat local, que són de tant comunitaris com privats, però de gent que treballa, que són del propi destí, no, diguéssim.
De fet, és una guia d'autor, no? Llavors jo tenia una intenció a l'hora d'explicar Cap Verd. D'una banda, quan vaig anar a Cap Verd viatjava amb aquesta idea de començar a conèixer l'Àfrica, que no coneixia, una mica per treure'n la part bona, la part positiva, que segur que hi havia de ser, no? Sempre rebem aquí notícies de la misèria, la guerra, etc. Llavors...
Diuen allò de no news, good news, no?
Sí,
també.
Sí. Llavors, bueno, aquesta intenció hi era, no? D'una banda, d'anar a buscar
la vessant positiva d'aquesta
Àfrica.
Sí, i
no el bo per el bo, però bueno, és una mica, doncs, això, vas veient els aspectes culturals, vas veient com és la gent, el paisatge, tot, i recorrent, que vaig caminar molt, doncs, bueno, una mica t'impregnes de tot això i és el que vaig intentar transmetre, no? el que m'havia agradat a mi, no? Que, bueno, a mi em va agradar molt.
Amb l'Elisenda Copons i el Paulo Brito van fer l'últim viatge d'aquest estiu cap a Cap Verd, i si us sembla passem també a l'última secció dels Contes del Món.
I avui, com cada estiu, tenim també la secció dedicada als contes del món, aquest viatge literari que hem anat fent durant tota la temporada a càrrec de la Gemma Canela, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ha fet recerques, ha reescrit contes, fins i tot ha cantat en algun dels contes, i avui ens té preparada una sorpresa molt especial i que a mi em fa molta il·lusió, em fa moltíssima il·lusió. Benvinguda, Gemma.
Hola, Marta.
En aquest darrer programa, aquesta darrera secció de Contes del Món.
Sí, jo estic una mica trista, tot i que també molt contenta perquè m'emporto doncs, tot el que he après al llarg de tots aquests dies, d'aquests viatges literaris que hem anat fent.
Que... I viatges amunt i avall també, perquè m'han dit que déu-n'hi-do les rutes a peu que has fet per aconseguir certs llibres, eh?
Déu-n'hi-do, podríem pensar des d'aquí alguna ruta, així com hi ha la del modernisme, la dels contes del món,
exacte.
Per què no?
I avui, Gemma, vas dir que tindries, que ens prepararies alguna cosa especial, un conte especial, i finalment ha estat més especial que mai. Jo, de fet, no m'ho esperava.
Doncs mira, jo he volgut, com que m'ho he passat tan bé i m'he endut tantes coses bones de tots aquests dies, he volgut portar un conte meu.
Un conte escrit per tu.
Un conte escrit per mi de tot el que m'han inspirat aquests dies que he compartit amb vosaltres.
I quin títol li has posat?
Nuestro Mundo. El mundo se levantó desolado una mañana. Los árboles, las flores, los animales, los olores e incluso los colores habían desaparecido. En medio de aquel agujero oscuro sin tiempo ni espacio, se encontraron varios hombres y mujeres originarios de diversas tierras. Asustados y desorientados, sin reconocer dónde estaban, empezaron a mirarse los unos a los otros. Al cabo de un rato, oyeron una voz que les dijo: «Habéis descuidado todo cuanto había a vuestro alrededor y ahora debéis encontrar de nuevo el camino». En ese momento, uno de los hombres reconoció aquella voz. «¡Es Niolin Fine, el espíritu de la conciencia africana! Alguien de vosotros debe ser el culpable de este desastre, de que nuestros paisajes, pueblos y aromas hayan desaparecido». Aquellas palabras indignaron a todos los presentes, y antes de que aquel chico pudiera decir nada más, se desató una fuerte pelea. Así, todos fueron culpándose entre ellos. Los gritos se sucedieron durante horas hasta que despertaron a la diosa Muisca Bachué. Esta, enfadada, les increpó: «Todos y cada uno de vosotros sois los responsables de que huyeran de la tierra las cosas bellas que la vida y el mundo os ofrecieron. Unos, por buscar el poder y la riqueza, en vez del bienestar de vuestras gentes. Otros, por valorar los bienes materiales y superficiales, en vez de la verdad, la humildad y la belleza interior. Los hay que os habéis apropiado de tal forma de los recursos naturales de Pachamama, la Madre Tierra, que los habéis agotado». Los hombres, avergonzados, se callaron y empezaron a sentir una gran tristeza por haber causado todos aquellos males. Fue entonces cuando apareció el espíritu de Blimundo, un buey al que un rey había querido matar por defender la justicia, la armonía y la libertad. Aquel mismo rey que se encontraba también allí presente se asustó muchísimo. Blimundo habló para todos y en especial se dirigió al rey. «Ciertamente debéis avergonzaros por mi muerte, pero conmigo no creáis que han muerto los valores en los que creía y sigo defendiendo. La justicia, la libertad, la paz, el desarrollo sostenible no tienen cuerpo, ni nombre, ni apellidos, pero viven en todo aquel que cree en esos valores y los defiende como yo hice un día. Todavía hay esperanza». Y dicho esto, se fue. Acto seguido, un indio Pemón que estaba por allí preparó una deliciosa torta de casabe hecha con yuca y todos la comieron y la disfrutaron, reflexionando cada uno en las palabras de aquel genuino buey. Lo que no sabían es que Niolin Fine había colocado en la torta una sustancia estimuladora de sueños. Así que al poco rato de haber degustado ese manjar,
todos se quedaron dormidos. Mientras dormían, vivenciaron cosas magníficas. Algunos soñaron con selvas, bosques, sabanas, mares y ríos. Y los imaginaron coloridos, vivos, poblados de seres vivos increíbles. Los hubo que imaginaron sonrisas, montones de sonrisas que teñían pueblos enteros. Y solo había guerreros de paz en esos pueblos, defensores de la justicia y la alegría. Al cabo de unas horas, el sueño de cada uno se convirtió en sueño colectivo. Al despertarse, todos quisieron compartir aquello que habían soñado y empezaron a imaginar, ver y crear nuevos mundos en aquel mundo que compartían. Y fue así, soñando, compartiendo y dialogando, como aquellos hombres y mujeres construyeron nuevos caminos y crearon otras realidades de esperanza y paz.
Gemma, moltíssimes gràcies avui per aquesta exclusiva, diguem, d'aquest conte Nuestro Mundo. La veritat és que m'ha agradat moltíssim. Has tingut la capacitat de posar-hi personatges que han sortit, els contes que hem anat llegint durant tota la temporada, fins i tot el de la setmana passada, Blimundo, que van viatjar fins a Cap Verd, ha aparegut en aquest conte dedicat no sé a qui, a la Pachamama, em sembla.
Doncs és un conte dedicat a tots i a tothom, no? Jo crec que en aquest món doncs falta molt per fer, hi ha molt camí per recórrer, però gràcies també a les entitats, als viatgers que han vingut, doncs hem pogut veure que realment s'estan fent coses i que, uh-huh. i que hi ha esperança, no?
Doncs que vagi molt bé aquest viatge i agrair-te un cop més aquesta secció de Contes del Món que has anat fent durant tota la temporada. Gemma, moltes gràcies.
A vosaltres.
I sobretot per aquest regal.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat de donar vida a aquesta secció, a aquesta altra manera de conèixer món.
Doncs qui sap, potser ens trobem l'estiu que ve.
M'encantaria.
Adéu, Gemma, gràcies.
Adéu.
Bé, hem arribat ja al final. Només agrair als nostres viatgers i viatgeres que hagin volgut compartir amb nosaltres una cosa tan íntima com pot ser un viatge. Sempre farcit d'històries que de vegades se't queden marcades per sempre o que t'arriben tan a dins que et fan canviar. Han estat també viatges musicals molt i molt entranyables. Cada programa ha significat una recerca acurada de ritmes autòctons, descobriments importants del paisatge sonor de cada un dels països als que hem viatjat. Recordeu que els podcasts del programa els teniu, com sempre, a www.coneixmont.org. També les fotografies dels nostres viatgers i viatgeres. Abandonem l'avió radiofònic, però recordeu que segueix, com sempre, el món obert de temporada, el programa de cooperació i solidaritat de Ràdio L'Hospitalet. Pren el relleu una altra vegada l'equip de SICOM, Solidaritat i Comunicació, amb Carolina Clemente, Ramon Viladomat, Xisco Bages, Josep Caballol i també Damià Caro. Nosaltres, qui ho sap, potser ens tornem a trobar aviat. Segur que serà en algun viatge. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres. Damià Caro, Gemma Canela, José Manuel Abadías i qui us parla, Marta Molina. Fins ben aviat.
Sista que sou rapaz. Bye.